Bon dia de nou. Ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres un programa més del Trasbarrat.
Aquest programa cultural i literari de Ràdio Falset que us arriba disposat a oferir-vos un munt de coses relacionades amb la literatura.
Avui ja sembla que en plena primavera i amb la ressaca literària del dia de Sant Jordi passat us proposem fer-li un petit repàs.
Per això, en aquest programa volem repassar el que va donar de si.
No obstant, abans de començar, us recordem que tenim una adreça electrònica que està oberta a tots vosaltres i a la qual us podeu dirigir per enviar els vostres suggeriments, opinions i qualsevol mena de cosa que us vulgueu comentar.
Doncs no espereu més. Envieu-nos els suggeriments i opinions i tot allò que vulgueu dir-nos a l'adreça electrònica següent: tv@radiofalset.net o bé al telèfon 977-831-135. Ens cal les vostres opinions.
Al passat programa us vàrem demanar que ens enviéssiu els títols dels llibres que us han regalat o que vosaltres havíeu regalat el dia de Sant Jordi.
Per tant, de poder fer una llista de llibres més llegits a Falset o i al Priorat durant aquest mes d'abril i maig.
Us hem de dir que la resposta no ha estat massa favorable, diguem-ne, i hem rebut poques comunicacions vostres, cosa que lamentem i us animem des d'aquí doncs, a fer-ho.
Per la qual cosa, comencem amb el sumari d'avui. Notícies curioses que abarquen diferents àmbits de la cultura, de la literatura i d'altres camps de la vida.
Seguirem amb un mini recull de premis i concursos als quals vosaltres podeu participar.
Tenim un peculiar i personal aparador virtual per saber més sobre un tema. Avui parlarem dels llibres de contes.
I acabarem, com sempre, ho hem fet amb la llista dels llibres més venuts el darrer mes.
Notícies.
La primera notícia que us hem de comentar és que el passat dissabte a Torroja del Priorat van donar els premis dels Jocs Florals de Torroja i us hem de donar la bona notícia que un alumne de l'Antoni Vilanova doncs, ha tingut un premi, el Premi Montsant infantil, amb un poema que es titulava La forquilla que parla. L'autor d'aquest poema i per tant també guanyador d'aquests Jocs Florals de Torroja ha sigut el Joan Jarquebrull, que cursa, com dèiem, quart de primària a l'Escola Antoni Vilanova de Falset. Doncs des d'aquí, enhorabona, i a seguir escrivint i animar els altres que ho fan.
1 milió de comandes per a Potter. Encara no s'ha estrenat i ja ha venut 1 milió d'exemplars online. I és que la botiga virtual Amazon ha rebut en 95 dies més d'1 milió de comandes de Harry Potter i els morts santificats. 7è i últim llibre de la saga escrita per J.K. Rowling. El llibre sortirà a la venda en la seva versió anglesa el 21 de juliol. Així, un cop més, l'expectació vers el nou exemplar ha superat la que va suscitar el seu antecessor, Harry Potter i el príncep mestís, que va tardar 174 dies en assolir el 1 milió de peticions per Amazon. Del total de reserves, la majoria han vingut dels Estats Units.
Registrar el domini.cat serà automàtic, de fet ja és automàtic a partir del dijous passat, dia 17 de maig. La Fundació.cat ha posat en marxa a partir d'aquesta setmana la validació automàtica del registre del domini.cat per internet, cosa que permetrà que el registre d'aquest domini es faci de forma immediata. A partir del dijous passat i 17 de maig, qui registri aquest domini no haurà de donar cap tipus d'informació a priori i només haurà de comprometre's a acceptar les condicions d'ús del .cat. La Fundació.cat, nascuda el desembre del 2005 i que té com a objectius principals administrar el domini.cat i contribuir a desenvolupar la societat de la informació catalanoparlant, assegura que aquest domini és el primer lingüístic i cultural del món. És també l'únic que ofereix els 11 caràcters especials del català, és a dir, per exemple, la accentuada oberta, la E oberta i tancada, la I amb dièresi, la U amb dièresi, la C trencada i la L geminada.
I aquesta notícia va de cinema i de llibres. Spielberg portarà al cinema les històries de Tintín. Steven Spielberg i el director del Senyor dels Anells, el Peter Jackson, portaran les històries de Tintín al cinema. Segons publica la revista Vanity Fair, el projecte consisteix en fer una trilogia. Cadascun d'ells dirigiria una pel·lícula i la tercera quedaria encara per decidir-ne el responsable. En principi, s'utilitzaria l'animació en 3D per portar el jove reporter creat per Hergé el 1929 a la gran pantalla. De fet, l'equip d'efectes especials de Jackson ja està ultimant 20 minuts de rodatge del film per saber com quedaria el resultat final. Spielberg és un manifestat fan de les històries de Tintín i assegura que fa 25 anys que intenta portar a la gran pantalla aquest personatge d'Hergé. El projecte podria fer-se realitat a finals d'any, quan els dos cineastes, Jackson i Spielberg, acabin els seus treballs actuals.
I continuem sense abandonar del tot els Estats Units. Resulta que el Noah Gordon, aquest escriptor nord-americà, desenvolupa el seu últim llibre a la Catalunya vinícola. De fet, és l'univers vinícola català del segle XIX és l'escenari escollit per aquest escriptor nord-americà, Noah Gordon, autor del best-seller famós El metge, per a la seva pròxima novel·la, una obra que porta com a títol provisional La bodega i que es podria publicar a la tardor ja en català i en castellà. La bodega gira al voltant del personatge d'en Josep, un home que apareix en un manuscrit original i que prové d'una família tradicionalment vinícola de Sitges, segons ha explicat la directora de Roca Editorial, Blanca Rosa Roca, que s'encarregarà de publicar a partir d'ara els llibres de Gordon. La nova novel·la de Gordon es desenvolupa entre Madrid, el sud de França i Catalunya, on Noah Gordon assegura que se sent estrictament unit, ja que és el lloc de residència d'un dels seus fills que es va quedar a viure a Barcelona després de visitar amb el seu pare la Diada de Sant Jordi.
I aquesta notícia és molt adient per a aquelles persones que sempre volen trobar informació per internet. Documents i imatges històriques accessibles les 24 hores. Prop de 19 milions d'imatges i 2 milions de documents històrics dels principals arxius de l'Estat estan disponibles des d'avui al portal d'internet Pares, creat pel Ministeri de Cultura. Segons ha explicat la ministra Carmen Calvo, els documents del portal d'arxius Pares es podran consultar les 24 hores del dia sense cap tipus de restricció. Calvo ha aprofitat l'acte per avançar que s'està preparant una futura llei d'arxius que es troba en fase de borrador. El portal, que ha tingut un pressupost de 3 milions d'euros, incrementarà la seva oferta fins a 30 milions d'arxius a finals del 2007, 28 milions d'imatges i 3 milions de documents.
El català, el basc i el gallec demanen atenció. Representants dels governs català, basc i gallec han presentat un protocol de col·laboració de política lingüística per fomentar l'ús de les seves llengües pròpies en el qual demanen que també puguin ser utilitzades en institucions de l'Estat. En un acte celebrat al Congrés dels Diputats i davant dels parlamentaris de diferents signes polítics, el portaveu del PNB, Josu Erkoreka, ha considerat que l'acte no tenia precedents en la història de la cambra, els representants de tres governs presentant un protocol en una institució on l'ús de les llengües oficials no és possible. L'acord, segons Erkoreka, té una força simbòlica i una vocació pràctica per donar a conèixer als legisladors que la realitat és plurilingüe i que els bascos, catalans i gallecs han de poder utilitzar les seves llengües en les relacions amb el govern central. Patxi Batzarica, també viceconseller de Política Lingüística del Govern Basc, ha anunciat una pròxima reunió amb representants del Ministeri d'Administracions Públiques per presentar-hi el protocol i animar el govern central a assumir les pràctiques del plurilingüisme i l'impuls de l'ús de les diferents llengües. Ha demanat que les institucions centrals de l'Estat donin al basc, al català i al gallec un tractament més just i favorable per aconseguir la igualtat social entre les llengües, ja que això contribuiria a cohesionar l'Estat. En el protocol, ha dit Batzarica, no va en contra de res ni de ningú i en absolut lluita contra el castellà. I el secretari de Política Lingüística del Govern de la Generalitat, Miquel Pollo, ha demanat que el debat sobre la realitat plural de l'Estat no serveixi per a una batalla partidista i reforçar-ne la desconfiança.
Ha arribat el moment del recull de premis. Aquí teniu les nostres ofertes per tal de poder participar-hi.
Doncs bé, ja sense pràcticament parar, continuem ja amb aquests premis i concursos que els quals doncs, ens fem alguna mena de ressenya. Aquest mes hem triat bastanta variació, coses diferents. Per exemple, començarem amb una beca per a projectes d'investigació sobre bioètica. Això la convoca la Fundació Víctor Grifols i Lucas i poden optar en aquestes beques els projectes d'investigació que es proposin desenvolupar algun tema relacionat amb la bioètica en el sentit més ampli del tema. Els projectes es poden portar a dur a terme individualment o en equip. L'extensió dels projectes ha de ser entre 5 i 10 pàgines. Les memòries, bon, en fi, poden estar escrites en català i en castellà. El termini de presentació d'aquests treballs és el dia 31 de maig i la dotació seran 4 beques de 3.900 euros cadascuna.
8è Premi de Projectes d'Arts Escèniques. La modalitat són obres de teatre. Ho convoca l'Institut Municipal d'Acció Cultural de l'Ajuntament de Lleida. Aquest premi té com a objecte contribuir al finançament de la producció d'un espectacle de teatre, dansa o circ i poden optar-hi totes les companyies de teatre, dansa i circ de l'Estat espanyol i de la Catalunya Nord. El termini de presentació dels treballs és el 6 de juny i la dotació 12.000 euros.
I ara un concurs una mica especial. És el 10è concurs de receptes literàries, eròtiques i culinàries Bon Profit. L'Associació Colomenca de Literatura és qui convoca aquest treball i en aquest concurs poden participar-hi qualsevol persona sense límit d'edat i els premis s'atorgaran els millors relats que tractin alhora temes eròtics i culinaris, escrits també en català o en castellà. Hi ha categoria de premi al millor relat, el relat més divertit, el relat més picant i el millor pseudònim. L'extensió màxima d'aquests relats han de ser de 6 folis. El termini d'emissió s'acaba el dia 26 de maig i hi ha 400 euros de 400 euros i a més a més de premi a la categoria A i un val de 100 euros per escanviar a l'Eròtic Shop. I després a la categoria B i C, 150 euros i també un sopar per a dues persones.
26è Certamen de Poesia Federico García Lorca. La modalitat serà poesia, ho convoca el Centre Cultural García Lorca i l'Associació Andaluza i en aquest certamen poden optar-hi tots els poetes que ho desitgin amb obres de poesia en llengua catalana o castellana. El termini de presentació dels treballs és el 25 de maig i la dotació serà el primer premi 800 euros, el segon premi 400 euros i el tercer premi 200 euros.
I ara un premi també una mica especial. És un tercer premi quadern del CSCI per a joves crítics cinematogràfics. En aquest premi hi poden concórrer joves de qualsevol nacionalitat que el 31 de maig d'enguany hagin complert els 18 anys d'edat i no superin els 29. Els assaigs que s'hi presentin han de ser rigorosament inèdits i poden tractar qualsevol aspecte del cinema, ja sigui italià, clàssic o contemporani, és a dir, autors, actors, tècnics, obres, detalls concrets de produccions, gèneres, moviments, etc. Cada participant només hi pot presentar un assaig que pot estar escrit en català, en castellà o també en italià. El termini de presentació d'aquest treball s'acaba el 31 de maig, hi ha 250 euros de premi i la publicació a la revista Quaderni del CSCI.
Premis del Tren 2007 i Premi Antonio Machado de Poesia. El convoca la Fundació de Ferrocarriles Espanyoles amb la col·laboració de la Fundació Camilo José Cela. Aquest premi té per objecte mantenir viva la tradició de la creativitat literària relacionada amb l'àmbit del ferrocarril. Poden participar-hi tots els autors que ho desitgin amb una obra o més obres originals i inèdites relacionades amb el ferrocarril, escrit en qualsevol llengua oficial de l'Estat espanyol. El termini de presentació és el 15 de juny i la dotació del primer premi 15.000 euros, del segon 5.000 euros i 4 premis de 500 euros.
I l'últim premi d'avui és un premi una mica, diguem-ne, si em permeteu, una mica especial. Són els 11 Premis Catalunya de Cal·ligrafia. L'associació Premis Catalunya de Cal·ligrafia, que és una associació creada especialment per aquest premi, doncs us convoquen amb això. Els participants que vulguin optar a aquest premi han de ser naturals de les terres de llengua catalana, és a dir, Catalunya, Catalunya Nord, Andorra, França, Franja de Ponent, País Valencià, Illes Balears i Balaguer, o bé tenir fixada la seva residència en el moment de la inscripció. L'obra ha de ser original i escrita amb l'alfabet llatí, sobre paper, pell, teixits, materials sintètics o altres suports bidimensionals amb unes dimensions màximes de 70x50 i mínimes de 20x20. I només s'acceptarà una obra per participant. El text de les obres haurà de ser obligatòriament la Declaració Universal dels Drets Humans en llengua occitana. L'obra anirà signada i s'acompanyarà d'una descripció dels instruments i materials utilitzats. Els criteris d'avaluació són principalment els de bellesa, proporció, ritme, ordre, forma, color, expressió gestual i pes. Fins al dia 10 de juny podeu preparar aquest premi, aquesta cal·ligrafia, i la dotació econòmica són 600 euros pel primer premi i 300 pel segon. I fins aquí el recull de premis i concursos.
Sovint sento a dir, m'agrada llegir però no tinc temps. Potser tenen raó, tot i que vivim en un entorn molt agradable, el temps és un bé escàs. és per aquest motiu que avui us he preparat un recull de llibres de contes. Aquests llibres tenen l'avantatge que en 10 o 15 minuts podeu llegir una petita història que ens portarà a reflexionar, de vegades, en aquelles ironies que té la vida, o a passar una estona agradable i divertida en les històries que viuen altres persones. Així doncs, us passo a recomanar aquests llibres de contes. El primer es diu Contes per a nenes dolentes i és dels Germans Miranda, que és un col·lectiu d'escriptors que de tant en tant es reuneixen per escriure un llibre. En aquests 10 contes per a nenes dolentes no hi ha ogres que es mengin els nens, ni llops que es mengin les àvies, ni dracs que es cuspreixin les princeses. En Contes per a nenes dolentes són els contes que mai un pare hauria de llegir a les seves filles i que els germans Mirandes saben que elles llegiran de nit, al llit, amagades sota els llençols. I és que, com molt bé deia Mae West, les nenes bones van al cel i les dolentes a tot arreu. Així doncs, us recomano aquest llibre de les germans Miranda, Contes per a nenes dolentes.
El segon llibre de contes que us presentem és un conte que doncs, normalment en aquest programa doncs, surt sovint el seu nom i per tant doncs, avui ja li donem la carta de naturalitat. Es titula Si mengis una llimona sense fer ganyotes, que fa 35 setmanes que està en la llista de llibres més venuts i que aquest Sant Jordi va ser també dels llibres més venuts perquè va estar en el lloc número 1, per tant és un llibre que molt digerible i molt fàcil de llegir, com comentàvem abans, i que en poca estona en tenim temps per acabar una història que ens pot sorprendre i ens pot agradar. Els 20 contes de Si menges una llimona sense fer ganyotes s'hi barregen situacions quotidianes i fantàstiques que aprofundeixen en emocions comunes. L'amor no correspost, la desconfiança, els lligams familiars, l'excés de solitud o de companyia són alguns dels elements que identifiquen aquest llibre. Això sí, tot amb una mirada irònica, penetrant i continguda. Sergi Pàmies, que és l'autor d'aquest llibre, tracta de les servituds d'uns personatges vulnerables, esclaus d'unes circumstàncies que, com les llimones, combinen l'acidesa amb les propietats refrescants que tenen. I jo us aconsello molt refrescant aquest llibre de Si menges una llimona fent ganyotes.
Doncs el tercer llibre serà un clàssic, un llibre del Jorge Bucay, que si tu l'escolta'm, va ser un dels primers llibres que va publicar el Jorge Bucay a l'estat espanyol. I són contes clàssics, moderns o populars, reinventats per l'autor per tal d'ajudar el seu jove amic a resoldre els seus dubtes. Són històries que ens poden servir a tots per entendre'ns millor a nosaltres mateixos i a les nostres relacions i les nostres pors. Aquest home, savi, amable i optimista, té la virtut de fer senzill el que és complicat. El seu llibre està ple de contes poderosos, una forma molt particular de fer teràpia.
I l'últim llibre que es presentem de contes més o menys curts és un que es diu Los amores difíciles, que l'autor és la Rita Lo Calvino. Són tota una sèrie d'històries esplèndides entre còmiques i amargues. Rita Lo Calvino les va reunir a l'any 70, 1970, evidentment, amb el títol dels amors difícils, que parlen de la dificultat de la comunicació entre persones, que per estranyes circumstàncies podien iniciar una relació amorosa, però que doncs, no acaben de lligar. En realitat són històries que ens apropen a la manera de com una parella no pot arribar mai a establir un mínim vincle afectiu inicial, encara que tot sembli favorable perquè així sigui. Però Calvino també coneix molt bé la zona del silenci, el fons de les relacions humanes, i totes aquestes qüestions que mouen, que són motiu de desesperació, sinó també i també d'elements fonamentals amb la relació amorosa. Aquest és un dels llibres que a Itàlia s'anomenen més i són més llegits. En canvi, aquí fins fa poc no s'han publicat i, per tant, us recomanem aquests amors difícils de l'Italo Calvino.
I ara us voldria comentar un mail que hem rebut d'un oient on ens recomanava, molt il·lusionada, per cert, un llibre que havia llegit i que li havia agradat moltíssim. El llibre és de la Luita Bosch i es diu Qui vam ser? I l'editorial era d'Empúries. Arran de dues converses allunades una de l'altra, una veu rememora en primera persona una història que va marcar la seva vida ara fa uns anys. En gran sensibilitat, la protagonista es confessa davant del lector i repassa les diferents etapes d'una relació intensa que va començar amb una pensió de mala mort i que a cavall entre dues ciutats s'ha anat desintegrant lentament fins que només es queden els objectes en què la pot recordar. un àlbum de fotos, un dinosaure diminut, algunes cartes, una caixa de metall taronja i unes postals. El resultat és un conte llarg, singular, de paraula calmosa i que avança sense entrebancs. A poc, i com qui no vol la cosa, arribem quasi al final del nostre espai.
I com cada setmana que tenim programa, també l'acabem amb la lectura dels llibres més venuts durant el darrer mes a les principals llibres de Catalunya.
Tenim dues llistes, una de ficció i l'altra de no ficció.
Si us sembla, començarem per aquesta llista, per l'última llista, la llista de no ficció.
En sisè lloc, entre una Espanya i l'altra, del Josep Duran i Lleida, i de l'editorial Columna.
En el lloc número 5 tenim El silenci de les campanes. L'autor és el Jordi Albertí i l'editorial Proes, que l'ha publicat.
En el quart lloc, El preu de ser catalans, i l'autora, la Patricia Gavancho, i l'editorial Meteodora.
El llibre mediàtic de Polònia. Aquest és el llibre que està en el lloc número 3 i, com us podeu imaginar, l'autor és el Toni Soler i altres que també participen en aquest programa de televisió i que Columna ha publicat.
En el segon lloc, Els secrets de la felicitat, del Sebastià Serrano i l'editorial Ara Llibres.
I en el lloc número 1 d'aquesta llista de no ficció tenim Les relacions particulars, que el Joan Maria Espinàs ens proposa. I La campana és l'editorial que ha publicat aquest llibre.
I en els llibres de ficció catalana...
Tenim que en el lloc número 6, el conte número 13, l'autora, la Diane Setterfield, i Empúries, editorial que l'ha publicat.
El número 5, Viatges per Scriptorium, de Paul Auster i Edicions 62.
En el lloc número 4, un llibre que fa més d'un any que està en aquesta llista de llibres, és a dir, fa 62 setmanes. És L'Església del Mart, i l'autor és l'Adiafonso Falcones, i Plaza i Genés ha publicat aquest llibre de tantíssim èxit que, doncs, bueno, jo repeteixo, fa 62 setmanes que està en aquesta llista, i encara va baixant, perquè la setmana passada estava el 5 i aquesta setmana és el 4.
En el tercer lloc, El quart reig, de Francesc Miralles i l'editorial 62, que parla sobre Montserrat.
Molt bé. I tenim que en el lloc número 2, un llibre que avui us hem presentat al nostre aparador. Fa 35 setmanes que està en la llista. La setmana passada estava, el mes passat estava el lloc número 1. És Si menges una llimona sense fer ganyotes, l'autor és el Sergi Pàmies, i Quaderns Crema, l'editorial que ha publicat aquest llibre, també de molt d'èxit.
I en el número 1, El pont dels jueus, de Martí Gironell, de l'editorial Columna.
I fins aquí el trasbarrat. Tanquem aquest finestró multidisciplinari, però continuem tenint la finestra oberta.
Per continuar, com sempre, amb l'esperit de servir als nostres oients.
Ens tornarem a retrobar el mes que ve amb més coses que us anirem preparant per tal que les gaudiu al pròxim programa.
Esperem que us hagi agradat aquest espai d'avui i ja sabeu, si ens voleu ajudar a fer el programa...
Admetem suggeriments, aportacions de lectures per recomanar i altres coses que ens vulgui comentar. I més després, a través de l'adreça electrònica i del telèfon que us hem donat abans.
I que ara us repetirem per si no heu pogut agafar-les. tv@radiofalset.net i el telèfon 977-831-135.
Demà diumenge, a partir de les 6 de la tarda, ens podeu tornar a sentir amb la repetició d'aquest espai i el de la finestra.
O també el dimarts, a partir de les 8 del vespre.
Ja sabeu que aquest programa el prepara, el comenta i l'esrata la Montse Mateos
i l'Agustí Massip.
I avui hem tingut la control tècnica i l'inestimable ajuda del Jordi Borja i el Toni Escoda, sense el qual això tampoc fora possible.
Gràcies per la vostra atenció i fins al mes que ve.
Ja sabeu, us hi esperarem i si no ens escolteu, us trobarem a faltar.
Gràcies a tots.
I adéu-siau. Standing on our promises.